Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor. Posa't al dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Salutacions de qui us parla, Raül Riera. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 20 de desembre. Bé, doncs comencem parlant d'esport local i ho fem per comentar que aquest passat cap de setmana el Club Atlètic Roda de Barà va disputar una nova jornada de Lliga de la segona catalana, un Roda que en aquesta 13a jornada de Lliga va aconseguir la victòria, va guanyar per 2-6 al camp del Montblanc. Un Roda que bé, doncs va guanyar aquest últim partit de l'any i és que ja no jugarà fins al proper dia 8 de gener. Hi ha l'aturada, doncs, com sempre és habitual, pel Nadal. I bé, doncs el Roda que ha acabat aquest any de la millor manera possible amb una victòria. Els rodencs que es van avançar amb un gol de Simo Bouacha. Però als 4 minuts el Montblanc va empatar el partit. Als 26 minuts Carlos Martínez va tornar a avançar els de Quiqui Torres. I només començar la segona part, Javier Fañanas va fer el tercer. Amb l'1-3 al marcador, el Montblanc no va baixar els braços i va aconseguir retallar distàncies en el marcador, fent el 3-2 al minut 52. Però dos gols més de Simo i un de Rubén Pérez van donar la victòria per als rodencs, que, doncs bé, que van aconseguir els 3 punts, hat-trick de Simo en aquest partit. En tot cas, doncs, el Roda, que se situa a la segona posició, una segona posició que ha aconseguit gràcies també a un altre resultat, com és l'empat que es va produir entre la Redis, que és el líder, i el Cambrils Unió, que era el segon classificat, ara ha passat a la tercera posició, o bé, en tot cas ha passat a la quarta posició, perdó, i és que el Cambrils Unió porta una ratxa bastant dolenta de resultats, tot i que en aquest partit doncs empatar amb la Redis doncs no és mal resultat, òbviament, doncs perquè són els equips que estan disputant aquestes posicions més altes de la taula, però en tot cas doncs sí que el cúmul de resultats dolents l'han portat del lideratge que tenia en aquest grup de segona catalana o aquest subgrup de segona catalana fins a la quarta posició. Per tant, doncs això s'han vist beneficiat també el Roda, que ha passat a la segona posició, i per darrere està la Canonja, per darrere el Roda, la tercera, amb 27 punts, els mateixos que el Cambrils Unió. Per tant, 4 equips situats en tan sols 3 punts i, com s'ha comentat alguna vegada, tothom està intentant o està buscant accedir a les 3 primeres posicions, que són les que donarien accés a jugar al play-off d'ascens a la primera catalana i, per tant, doncs, de moment, aquests quatre equips que estan lluitant o que estan disputant en aquestes tres posicions. Roda per davant de Canonja i Cambrils, un punt per davant, i per davant d'aquests tres, les Redis, amb 30 punts, dos punts per davant del Roda, i a tres de Canonja i Cambrils Unió. Un Roda, doncs, que ha tancat aquesta fase de Lliga amb una lligueta, que és un subgrup, que doncs, han disputat de moment 13 partits, amb 9 victòries, un empat i tan sols 3 derrotes. Per tant, doncs, molt bon balanç del Roda en aquest primer tram de temporada. Un tram, doncs, que bé, ja s'ha començat a disputar, diguem, la segona fase, la tornada dels partits que s'havia disputat a la primera d'aquesta Lliga. I és que, doncs, la formen 12 equips, aquest subgrup 8A de segona catalana, i ja portem 13 partits. Per tant, doncs, ja s'ha fet tota una volta i dos partits més d'aquesta segona, i per tant, doncs, ja queda menys per al final d'aquest subgrup 8A de segona catalana. Veurem si el Roda finalment acaba assolint aquest objectiu que té marcat de quedar entre els tres primers classificats. També hem de comentar que en la mateixa categoria, però l'altre equip del Baix Gaià, com és l'Altafulla, aquesta setmana va tornar a caure. Un Altafulla que, bé, doncs, ha encadenat una ratxa negativa de resultats, i és que, doncs, amb perdre el camp de la Canonja per 3-0 ja són 8 jornades sense guanyar. 3 empats i 5 derrotes en aquestes últimes jornades de l'Altafulla, un mal balanç que el situen a la 11a posició amb 11 punts en 13 jornades que portem disputades. Cert, doncs, que la Canonja és l'equip que, com dèiem abans, està a la tercera posició, equip de la part alta de la taula, però en tot cas, l'Altafulla, que està en mala ratxa. Després de fer un bon inici de temporada, doncs, s'ha anat desinflant, i ara amb aquestes 8 jornades consecutives sense guanyar, amb 3 empats i 5 derrotes. Veurem si el 2022 li porta millors resultats al conjunt altafullenc. A la primera catalana, el Callà acaba de jornar el seu partit que havia disputat davant del Gavà, i per tant, doncs, ha acabat aquest 2021 de moment a 11a posició amb 10 punts en 8 jornades que ha disputat. A la tercera catalana sí que es van disputar els partits dels dos equips del Baix Gaià. El Torredembarra va caure per 2-1 al camp de l'Arbós. Una llàstima, i és que el conjunt de la Torre, que es disputava, que ocupava la segona posició d'aquest grup 3 de tercera catalana, doncs no va poder amb el que era el líder. Els dos sumaven 28 punts, el Torredembarra, això sí, amb un partit més, però en tot cas, doncs, era una bona jornada per intentar retallar distàncies aquí, o com a mínim situar-se per davant i esperar, doncs, que l'Arbós no guanyés el seu partit que té de menys amb el Torredembarra, però bé, doncs, finalment no va poder ser així, i l'Arbós que es va imposar al Torredembarra per 2-1, i ara, doncs, li treu 3 punts a la classificació. El Torredembarra ha baixat fins a la tercera posició, entremig a la segona hi ha el Vendrell amb 30 punts. Bé, doncs, un partit en el que l'Arbós, doncs, va avançar-se en el marcador al minut 5. Al minut 8 va igual al marcador el Torredembarra, però en el 72 a la segona part l'Arbós que va fer el que seria ja el 2-1 definitiu. I això que, bé, doncs, l'Arbós va veure com l'expulsaven un jugador en el minut 58, però això, doncs, no va impedir que aconseguissin fer aquest segon gol que donaria la victòria per l'Arbós i situar-se així a la primera posició, i la tercera per el Torredembarra. I en aquesta mateixa categoria, la tercera catalana, el grup 3, la Riera, que va aconseguir la victòria al camp del Calafell per 0-1. Un Calafell al que va veure com l'expulsaven també un jugador, va veure la segona targeta groga. Això va planar una miqueta al camí al conjunt del Baix Gaià. Aquesta expulsió es va produir al minut 61. I bé, doncs, la Riera que va aconseguir guanyar amb un gol del minut 24 de la primera part, i que doncs, va ser, amb aquest solitari gol doncs, va ser suficient per endur-se els 3 punts del camp del Calafell. Una Riera que ha escalat ja fins la 12a posició amb 11 punts en aquestes 12 jornades que ha disputat i que porta una bona ratxa, i és que doncs, de les últimes 6 jornades no ha perdut cap partit i han estat 2 victòries i 4 empats. Per tant, bona dinàmica la que porta la Riera després d'un molt mal inici. I és que en les 12 jornades que ha disputat, de les 6 primeres, 5 derrotes i un empat, i les 6 segones, 2 victòries, 4 empats. Per tant, doncs, una clara millora de la Riera en aquest tram de temporada, que esperem que segueixi així també en el gener del 2022. També comentar que a la quarta catalana aquesta setmana el filial del Club Atlètic Roda Barà li tocava descansar. Un filial que ocupa la 8a posició amb 7 punts en les 9 jornades que ha disputat aquesta quarta catalana. Per altra banda, el Vilavella Atlètic Creixell es va ajornar aquest partit i el Calla B, que sí que va jugar, va caure per 1-5 davant de l'Alcover. Un Calla B que segueix sense puntuar en aquesta categoria, 0 punts en 10 jornades que ha disputat el Calla B. De fet, ja ha fet més partits de la primera volta, i és que són 10 equips els que formen aquest grup 24 de quarta catalana i encara no ha aconseguit sumar ni tan sols un punt. El filial del Roda, com deia, en 8a posició d'aquestes 10 amb 7 punts en 9 jornades, i el Creixell, que està a la 6a posició amb 14 punts amb 9 jornades que ha disputat. I repassem els resultats del Club Atlètic Roda Barà aquest passat cap de setmana, el futbol base en aquest cas. I és que el juvenil va caure al camp de Floresta per 2-0. Dels cadets, l'A va guanyar per 1-3 al camp del Nàstic, i el cadet B va guanyar per 0-5 al camp de l'escola de futbol base Calafell. De l'infantil A no tenim resultat perquè no apareix a la pàgina de la federació encara, i l'infantil B descansava. Pel que fa als alevins, l'A va caure per 6-5 al camp del Santa Oliva, el B va caure per 6-0 al camp de la Riera, i el C va perdre contra el Calafell, escola de futbol base Calafell, per 6-4. Pel que fa als benjamins, el Benjamí A va caure per 6-0 al camp de l'Altafulla, i el Benjamí B, que tampoc tenim el resultat. I el proper Benjamí aquesta setmana descansava. També hem de comentar que el proper dijous, dia 23 de desembre, tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Roda de Barà el Festival de Patinatge del Club Patí de Roda de Barà. Un festival que tindrà lloc, que començarà a donar inici a partir de 6:45 de la tarda. Com diem aquí al Poliesportiu Municipal, el Club Patí, que doncs, en època d'hivern sempre fa el seu festival de patinatge, i també en l'època d'estiu. Per tant, doncs, com diem, aquest festival de patinatge del Club Patí de Roda Barà, que també tindrà lloc aquest any. I també disposarà, hi haurà situada a l'entrada, una guardiola per dipositar diners si es vol seguir aportant i per recaptar fons per la marató de TV3, amb alguns actes que ja van tenir lloc aquest passat cap de setmana a Roda Barà, entre ells un campionat de pàdel solidari. Doncs també aquí també es podrà seguir aportant qui vulgui doncs, dipositar la seva una donació per a aquesta marató de TV3. Why, don't be shy.
la 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 la.
I bé, també hem de parlar, en aquest cas, d'esport professional, per destacar doncs, que bé, ja hem tingut alguns partits aquest passat cap de setmana. Començarem parlant del Barça, i és que el primer equip del club, perdó, del Futbol Club Barcelona aquesta setmana va aconseguir la victòria, una victòria molt patida, molt soferta, i és que els blaugranes, tot i avançar-se en la primera meitat amb dos gols, un de Ferran Jutglà, i un altre de Gavi, d'aquest segon gran gol, la veritat, una jugada individual que va culminar amb un gran gol, doncs el Barça va acabar patint, i és que la segona part va rebre dos gols amb tan sols dos minuts. Va rebre el primer gol el 2-1 al minut 62, i en el 63 un altre gol que igualava el partit, i va posar l'empat en el marcador. Xavi Hernández va fer alguns canvis. De fet, va canviar Jutglà, Ferran Jutglà, per donar entrada a Nico, a més també de Frenkie de Jong per Riqui Puig, i això doncs, va ajudar el conjunt blaugrana a aconseguir fer finalment el 3-2. No va ser fins al minut 85 obra de Nico, que va ser l'encarregat de fer aquest 3-2 i que li donava els 3 punts al Barça. 3 punts importants, perquè el Barça està a la setena posició encara amb 27 punts. Està, això sí, ara a 3 punts de la quarta posició, que és la que marca l'accés a la Lliga de Campions, i amb un partit menys que el Rayo Vallecano i el Betis, que són els que té a tercera i quarta posició. Això sí, per davant encara té l'Atleti de Madrid i la Real Societat també, els dos amb 29 punts. L'Atleti de Madrid amb un partit menys també com el Barça. I bé, doncs, al capdavant de la Lliga hi ha el Real Madrid, que aquesta setmana va punxar, no va passar de l'empat a 0 davant el Cádiz, però en tot cas doncs, té 43 punts, li treu 6 punts al segon, que és el Sevilla. Un Sevilla, això sí, que encara disputa aquell partit davant el Barça, que té ajornat. I bé, encara sense marxar del Barça, hem de destacar que el club va fer aquest passat diumenge un referèndum que doncs, va fer de manera online, via doncs, per internet, es podia votar a tots els socis, i doncs, aquest referèndum era per si els socis doncs, li donaven permís a la directiva per doncs, endeutar-se amb un crèdit que no fos màxim de 1.500 milions d'euros per fer realitat el macroprojecte de l'Espai Barça. Seria la renovació del Camp Nou i la modernització de tot l'entorn, inclòs el Palau Blaugrana, la Pista Gel i demés. I doncs bé, en aquest referèndum el Barça, els seus socis, van votar de manera favorable. Va ser la primera vegada en els seus 122 anys d'història que el Club Blaugrana va fer un referèndum telemàtic, en el qual van participar més de 48.000 socis i sòcies. En total, 42.693 van votar a favor, és a dir, un 87,8%, i doncs bé, el percentatge va ser bastant clar a favor que es tiri endavant aquest projecte amb aquest crèdit que haurà de demanar al Barça. El primer pressupost fixat per la Junta de Josep Maria Bartomeu el 2014 ja, any de la primera consulta de l'Espai Barça, va ser de 600 milions. En aquell any va dir Bartomeu que amb 600 milions podria fer l'Espai Barça. Ara s'està valorant que aquest Espai Barça costarà 1.500 milions d'euros i que bé, aquest cost es retornaria en 35 anys a l'entitat prestadora, que segurament sembla molt probable que sigui finalment el fons d'inversió Goldman Sachs aquest. I bé, doncs es gastarien 900 milions en el Camp Nou, 420 milions en el nou Palau Blaugrana i petit palau amb una pista de gel, la reurbanització del campus i el Pla General Metropolità, 160 milions d'euros, i l'estadi Johan Cruyff amb 20 milions d'euros. I bé, doncs ara caldrà saber com va tot això, perquè clar, com ja s'ha obtingut aquest permís de tothom, cal obtenir l'aprovació de la massa social del club. El desig del club és començar les obres del Camp Nou el 2022, aquest proper any, perquè puguin estar acabades el 2025, i bé, veurem com va, perquè del calendari doncs bé, diu que potser el Barça hauria de marxar del Camp Nou durant un any i hauria de, potser d'anar a jugar, per exemple, a Montjuïc, entre altres possibilitats que té el conjunt blaugrana, i és que l'estadi Johan Cruyff no té gaire capacitat i, per tant, doncs, seria molt limitat. Veurem com va, finalment, però com a mínim ja està realitzat aquest referèndum, ja s'ha aprovat, ara caldrà doncs, que s'aprovi aquest crèdit i començar amb les obres, com diuen, a partir del 2022. Sembla que serà així. Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. I també va jugar aquesta setmana l'Espanyol, que va caure per 3-1 al camp del Celta de Vigo. Un Espanyol que sempre que segueix amb les seves dues cares. Una, quan juga a casa és un equip i quan juga fora és un altre. Aquesta setmana li va tocar jugar a fora, al camp del Celta de Vigo, i va tornar a fer un mal partit. L'Espanyol que segueix en aquesta lliga sense guanyar fora de casa, però és que en aquest partit contra el Celta va ser clarament superat pel seu rival. El Celta que va fer gols de Santi Mina només començar el partit i a la segona part Iago Aspas i Denis Suárez. Només Loren va fer un gol al tram final, al minut 92, però ja va ser, de fet, va ser un golaç pràcticament des del mig del camp, però va ser només per maquillar el resultat, perquè la veritat que l'Espanyol no va estar gens bé en aquest partit. Veurem com se li... què pot fer Vicente Moreno per intentar capgirar aquesta situació fora de casa, però és que la veritat és que és molt curiós que l'Espanyol a fora de casa està traient molt bons resultats i en canvi fora molt dolents. Són dues cares del conjunt blanc i blau. Amb aquesta derrota, l'Espanyol que es queda a la desena posició amb 23 punts. I també hem de destacar que el Barça, aquest partit que té de menys el Barça, el disputarà a aquesta setmana. Serà, de fet, demà mateix, a partir de 2:15 de la nit, al camp del Sevilla. Serà aquell partit que havia de jugar, que no, finalment no va poder jugar i es va aplaçar i doncs, finalment es jugarà demà, com diem, aquest Sevilla-Barça de la jornada 4 de Lliga, de primera divisió. També hi haurà alguns altres partits que s'han ajornat aquestes setmanes, com el Villarreal a la Ves, que també jugarà demà, el Granada Atlético de Madrid, que es jugarà dimecres, i bé, o també el Real Madrid, que jugarà davant de l'Atlètic Club, en aquest cas, partit doncs, de jornada 21, un partit que s'avançarà de la següent jornada 21. Aquest serà dijous. Dimecres. També hem de comentar que a la segona divisió el Girona va aconseguir una bona victòria aquesta setmana. Va ser al camp a casa de Montilivi davant del Burgos, un Espanyol que va aconseguir guanyar per un gol, per 3-1 a una davant el Burgos, com dèiem. La victòria amb 2 gols d'Estuani i un de Juanpe situa els gironins a les places de play-off d'ascens. I doncs, després del mal inici de temporada, sembla que la situació ja ha canviat per al conjunt gironí. A la primera Reial Federació Espanyola de Futbol, derrota el Nàstic aquesta setmana al camp de Llagostera al Costa Brava per 1-0. Els granes que segueixen molt irregulars a la competició, i és que doncs, venien de guanyar la passada setmana, ara tornen a caure en aquest cas contra el Llagostera, i bé, el Nàstic ocupa la 12a posició amb 23 punts, té les zones de play-off descents a 5 punts ara mateix. A la primera Iberdrola, victòria de nou del Barça, que segueix golejant en tots els seus partits. Aquesta setmana va golejar el Rayo Vallecano per 4-0, amb gols de Fernández, també de Serrano, Jennifer Hermoso i Aitana Bonmatí. A més, el Rayo, que bé, doncs segueix en aquesta situació precària, en el que no disposa de serveis mèdics i que els serveis mèdics del Barça va ser qui van haver d'atendre les jugadores de l'equip madrileny quan tenien algun problema físic. I bé, doncs, tot i les denúncies que s'han fet i bé, sembla que s'estigui intentant professionalitzar o que ja s'ha professionalitzat el futbol femení i no està sent així en molts casos. Per tant, doncs, caldrà veure i caldrà incidir en aquesta problemàtica del futbol femení perquè sigui de veritat igual que el masculí. En bàsquet, destacar la victòria del Joventut de Badalona, que es va imposar, en aquest cas, a l'Unicaja de Màlaga per 72-76. Segueix tercer classificat el Joventut, els badalonins, que bé, doncs, tot i que va ser una mica irregulars durant el partit, van desaprofitar un avantatge de 20 punts, però finalment van jugar millor l'últim minut de partit i van aconseguir la victòria amb un molt bon Pau Ribas. 9 victòries i 4 derrotes per a un Joventut que ja és virtualment de Copa. Això sí, els jugadors, de fet en Pau Ribas també, que doncs, demanaven també a l'afició que omplís una miqueta les graderies, ja que van tercers, doncs com a mínim que es noti una miqueta. El partit que havien de jugar entre el Baxi Manresa i el Barça es va aplaçar degut a casos Covid en el conjunt Manres, en el conjunt del Bages. També comentar que el Mundial d'handbol s'ha acabat ja. Noruega, Mundial Femení d'handbol, s'ha proclamat campionat mundial femení. La final disputada a Granollers, les escandinaves sumen d'aquesta manera el seu quart títol de campiones del món, igualant el rècord que tenia la selecció russa. Combinat noruec va superar França per 22-29 i el tercer i quart lloc el combinat espanyol va caure clarament contra Dinamarca i es va quedar sense medalla. I també comentar en tenis que Rafael Nadal ha donat positiu en coronavirus després d'Abu Dhabi. El tenista balear anuncia el seu positiu després d'haver sopat amb el rei emèrit. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.